Avui és 1 d'octubre i des de fa 20 anys l'1 d'octubre se celebra el Dia Internacional de la Gent Gran. He clicat a Google, Gent Gran a Catalunya. La primera entrada trobo www.gentgran.org, el portal de la Gent Gran de Catalunya. A la segona llegeixo: la Gent Gran protagonitza un dels canvis socials menys coneguts i de major rellevància a les últimes dècades a Catalunya. La següent diu: Fira Gran 2010, 12è Saló de la Gent Gran de Catalunya. Ha estat al maig, massa tard. Aquests dies té lloc el 6è Congrés Nacional de la Gent Gran, organitzat pel Departament d'Acció Social i Ciutadania a través de la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania i el Consell de la Gent Gran de Catalunya. I a l'Extraradi volem saber com viu aquesta gent gran, què li cal per viure bé, quines opcions té i quines perspectives. Per això hem convidat a diverses persones, totes elles vinculades a la tercera edat, d'una manera o d'una altra. Per exemple, estem amb la Carme Porta, secretària de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, en Sebastià Santa Eugènia, cap del Servei de Geriatria i Cures Paliatives de Badalona Serveis Assistencials, l'Albert Pereira, del Centre Geriàtric de Dia Barcelona 2 de Serveis Geriàtrics de Barcelona, i en Pep Rovira, de la botiga especialitzada a la gent gran, seniorsans.com. Molt bona tarda a tots quatre.
Bona tarda.
En un moment en què l'adolescència s'avança, que la postadolescència s'estira tant com es pot, que a vegades hi ha ofertes per a joves que arriben fins als 40 anys, a partir de quin moment es forma part d'aquesta tercera edat? Carme.
Bé, això, de fet, el Consell de la Gent Gran és un dels grans debats, no? Perquè nosaltres sempre plantejàvem, en tot cas de les secretaries del departament, que la gent gran era a partir dels 65 anys, no? Allò que marcava, si més no, la vida productiva. I precisament a partir de les prejubilacions i tot això es va obrir un debat de, bueno, la vida productiva també acaba per molta gent als 55, als 57, als 58, i per tant ja poden començar a exercir de gent gran, no? De fet, nosaltres, segons diem una mica els estatuts del Consell, marquem els 65 anys, ara. Això no vol dir que no hi hagi gent que ja estigui, d'alguna manera, en marxa molt abans en les diferents associacions de gent gran. I, per tant, nosaltres acceptem aquesta pluralitat, tot i que enteníem que, precisament, la jubilació marcava aquesta línia.
I, en principi, aquests 65. Ara s'està celebrant aquest 6è Congrés de la Gent Gran. El primer va ser el 1990, ara fa 20 anys. Vosaltres, des de quan creieu que hi ha aquesta consciència de la importància d'aquesta tercera edat? Que no cal que arraconem els avis en un racó, sinó que tenen moltes coses per fer.
No, el fenomen de la tercera edat és un fenomen relativament nou, no? L'esperança de vida de la gent al llarg del segle XX s'ha incrementat molt, i encara jo crec que en el sistema sanitari, no?, i a les persones del dia a dia, veure persones grans ara és el més freqüent, no? Hi ha un volum de gent cada vegada més major de persones grans, i crec que encara no ens hem adonat totalment de la importància que té als propers anys la quantitat de gent que arribarà a 65 anys o més.
No? Potser sí que hi ha algú que sí que aquí tots us heu adonat, però sobretot en Pep, que clar, formes part d'un negoci, aquest Senior Sans. Tu, a partir de quin moment te n'adones que muntar un negoci per la gent gran sí que pot ser un negoci?
Nosaltres, vista empresarial, no en vam tenir gaire, perquè el vam muntar fa 4 anys, precisament quan la cosa va començar a acabar baix.
La gent gran segueix existint.
Nosaltres el que anem dirigits, el nostre públic és gent gran, però no tots els nostres clients són gent gran. Vull dir, el nostre ventall de clients és des de el net d'una senyora que ens ve a la botiga, que ens ha trobat, que busca coses per la seva àvia per facilitar-li la vida, fins a la senyora de 92 anys, que bé, que està estupenda, però que necessita... Ella no necessita res, però hi ha cosetes que li van bé.
Perquè l'objectiu és aconseguir ser independent a casa amb pocs problemes?
L'objectiu, prioritàriament, és el mateix objectiu, però amb tres versions diferents. La persona gran que se n'adona que necessita ajuda i troba aquesta ajuda en alguns articles, els cuidadors que, per cuidar amb aquesta persona que doncs, o ha degenerat molt el seu estat físic o no pot estar sola pel motiu que sigui, necessiten una mena d'estris per poder facilitar-se a ells la feina o donar-li més independència, i com no als familiars, que cada vegada més hi ha molta gent que té a les seves persones estimades, a la gent gran, a casa, i necessiten poder-los facilitar la vida i facilitar-se-la ells mateixos.
En aquest Congrés Nacional de la Gent Gran, un dels objectius és comprendre millor les necessitats de les persones grans. Albert, des de la teva experiència, què creus que necessiten?
Home, és que aquí penso que hauríem de parlar de dos conceptes. Una cosa és parlar de la gent gran, en general, que és una gent que no penses tant en dependència, no? És a dir, i la paraula dependència aquí és clau. Una cosa és la gent, un vessant és la gent gran que no sigui dependent i la que és dependent. La que és dependent, pues a partir d'aquí li queden uns recursos que poden ser amplis, com assistència domiciliària a casa, assistència en residència, en centres de dia, i després estan les altres, no? que podríem parlar de tercera edat, pròpiament dita, que seria la que té més opcions, i aquí també podríem parlar del seu poder econòmic. És a dir, a partir d'aquí l'oci en gent gran, segons el seu físic i el seu poder econòmic, varia.
Per tant, l'economia marca una gran diferència, tant si ets dependent com independent?
Per mi sí.
I per la resta?
Sí. Jo crec que la marca tot arreu, tinguis l'edat que tinguis, no? La qüestió de classe i de nivell adquisitiu. Vull dir que el benestar normalment el marca precisament el poder adquisitiu que té les persones o les famílies. Jo crec que en el cas de la gent gran encara més, diguem, perquè precisament marca el que deia, no? l'Albert, el tema de la dependència o no, però, evidentment, si ets dependent com si no, fas un tipus de vida o una altra en base també al teu nivell adquisitiu. I és evident que la qualitat de la teva vida també la marca, evidentment, el poder adquisitiu que tens.
L'èxit en aquesta situació seria el fet de que siguis independent o no siguis independent puguis tenir la millor qualitat de vida possible, no? I els esforços han d'anar a això. Mm-hmm. Si ets independent, poder mantenir la teva independència i, si és dependent, amb ajudes tècniques o amb recursos socials, poder tenir la teva millor vida, no? Més satisfactòria possible.
Heu començat marcant aquesta diferència. Jo al principi deia on treballàveu, què fèieu, però Sebastià, tu treballes a Badalona Serveis Assistencials, aquest BCA que per la gent de Badalona, de la zona, és molt conegut, però quins serveis s'ofereix des d'aquesta organització municipal?
BCA és una organització sanitària integral, una organització que consta de 7 àrees bàsiques de salut, un centre sociosanitari i un centre hospitalari d'aguts de 120 llits. Dintre d'això, el servei de geriatria, que és el servei on treballo jo, és un servei gran que dona assistència a la gent gran, malalta, que ingressa tant a l'Hospital Municipal de Badalona com a centre sociosanitari o com aquelles que resideixen a casa i que per una situació complexa de salut necessiten atenció domiciliària.
Avui és el Dia Internacional de la Gent Gran i a l'Extraràdio estem parlant d'això, de la gent gran, amb la Carme Porta, l'Albert Pereira, en Pep Rovira i en Sebastià Santa Eugènia. I moltes vegades quan pensem en gent gran ens venen una sèrie d'estereotips que crec que a partir del moment que Carme feia referència a aquestes prejubilacions hi ha gent que potser se sent molt jove, que si pots participar en un concurs sent jove fins a 40, potser 15 anys més tard no formes part d'aquesta tercera edat. Pots tenir 80 i tenir molta independència física, econòmica, poder fer moltes coses, però aquests estereotips, Sebastià i Albert, que potser sou els que esteu més vinculats en aquest dia a dia amb la gent gran, fan mal? Ells mateixos han de canviar el xip, de pensar jo puc fer determinades coses?
Sí. Sí. Aviam, aquí ho marca la dependència. És a dir, a partir que una persona passa a ser dependent, diguem-ne que la seva sensació de bellesa és molt més palesa, molt més patent, molt més evident. I bàsicament això que implica? Si una persona és dependent és perquè és depèn d'altres persones, és a dir, no és autònoma, és a dir, no té capacitat moltes vegades de decidir o de viure com voldria. A partir d'aquí és quan entra ja de ple el que és el concepte de bellesa i de dependència, com hem dit. Llavors, a partir d'aquí poden devenir altres patologies, com una depressió. Quan una persona no assoleix o se n'adona que depèn d'altres, encara que siguin familiars i éssers molt estimats, doncs moltes vegades es deprimeix i deixa de fer coses i deixa de socialitzar-se, deixa de fer o de tenir oci. En fi, és tota una dinàmica.
Canviarà molt. Jo crec que els propers anys viurem un procés d'envelliment totalment diferent a l'actual. Fins ara el que veiem tots en el dia a dia, en la pràctica, és que la gent arriba gran, arriba a 65 a 70 anys, tenen patologies cròniques associades que han tingut quan eren adults i que comencen a tenir complicacions o conseqüències severes quan es fan vells, quan es fan gent gran, no? Quan tenen més de 65 anys. Jo crec que el gran esforç i l'èxit que hem de treballar en els propers anys és que la gent pugui arribar a 65, a 70, a 75 anys sense malalties cròniques o en les menys malalties cròniques possibles i poder ser independents al màxim temps possible de la seva vida. Jo crec que serà el gran èxit de l'envelliment actual i futur.
Llavors haurem de pensar en ser grans quan siguem joves per cuidar-nos.
Jo crec que cada cosa té la seva edat. El que passa és que sí que és cert que cada vegada més les persones grans poden fer coses que abans eren impensables, no? Cada vegada una persona gran pot tenir al seu abast més recursos, ja sigui econòmics, lúdics, de tot tipus, no? Fins i tot laborals. A pesar de que els diem població passiva, continuen sent gent activa, cuidant els nostres fills, no? És un paper molt important que assoleixen ara a partir de 65 anys, no? Amb gust o sense, però ho fan molt, no?
Dèiem que des de fa uns anys som més conscients de la importància d'aquesta tercera edat i potser també han canviat els models actuals en els que nosaltres vivim. Fa uns anys la gent gran de la família vivia a casa, ara això és una mica inviable, potser no hi ha ningú a casa, tots estem treballant, justament ells s'han de fer càrrecs dels nostres fills, els han de cuidar, limitacions d'espais, la vida moderna... Quines alternatives té la gent gran que és independent, no? Amb aquesta diferència ben marcada que deia l'Albert abans. Casals, per gent gran, inserso... Quines activitats s'ofereixen des del Departament d'Acció Social i Ciutadania? Quines altres coses es poden fer? Què es fa amb tot aquest temps lliure? A no ser que hagis de fer de cangur 24 hores.
Bé, de fet, la gent gran... Jo, si em deixes, faré un petit incís. Allò. Hi ha molta gent gran amb un esperit jove. No? I que aquest esperit jove és el que marca precisament la diferència. Ho dic des de l'experiència que jo tinc treballant amb els delegats i delegades del Congrés de la Gent Gran i amb els vocals del Consell de la Gent Gran, no? que ostres, que tenen 70 i pico, 80, 80 i algun anys i segueixen sent representants de les seves entitats, segueixen en actiu, segueixen anant a moltíssimes reunions, segueixen movent-se i això és el que els hi permet precisament doncs seguir vius, no? Moltes vegades és allò. I jo crec que hi ha un tema que és l'adaptació als ritmes vitals, als cicles vitals. És ser conscient de que quan tens 80 anys no és el mateix que quan tens 15, no? I que a poc aquests cicles vitals, doncs tu n'ets conscient, però també una mica des de les administracions, des de la societat, hem d'anar adaptant també les polítiques públiques a aquests cicles vitals. Sempre hem fet una mica polítiques allò pels ciutadans i les ciutadanes, no? Bàsicament pels ciutadans, com si fóssim tots iguals, no?
I ja es van adaptant, ara?
Diferències. Jo crec que precisament ara s'estan fent esforços per fer aquesta adaptació, entre altres coses perquè la gent gran, des de la transició democràtica que ja estava organitzada, que va començar a fer les seves demandes, que va començar a plantejar reivindicacions, s'ha anat organitzant i hi ha moltíssimes entitats de gent gran organitzades en casals, en associacions, en consells consultius que estan constantment seguint allò, el dia a dia de les administracions i fent les seves reivindicacions. No? Jo crec que és precisament molt, molt important tota aquesta vida participativa. No? Evidentment, hi ha tota la part lúdica, no? Però sempre una mica... també és no deixa de ser un estereotip, no? La gent dels casals juguen al dòmino o a les cartes, o la gent que va als viatges de l'Imserso, amb tots els respectes, que estan molt bé, eh? No és que critiqui aquestes activitats, sinó que hi ha moltíssima gent que fa moltes altres coses i que tenen una vida participativa i associativa molt, molt gran, i no només en l'àmbit de la gent gran, sinó en les entitats culturals, veïnals, esportives, de tot tipus, i estan fent una tasca de voluntariat importantíssima. I és això que, d'alguna manera, el que fa que la gent gran, que són gairebé el 22% de la població, i per tant és una base important, eh? És gairebé té tan pes com la gent jove, no? El menor de...
I més que ho serà.
I més, exacte. I anem a un envelliment més alt de la població, doncs està fent unes aportacions importantíssimes, no tant o no únicament per les polítiques de gent gran, sinó per les polítiques públiques del país, pensant en clau de país i no únicament de col·lectiu, no?
De fet, l'esperança de vida augmenta. Espanya ronda més o menys els 80 anys, una mica més. Si et jubiles als 65, posem estàndard, de moment. Aprofita ara la gent que ja estan parlant de 67. Fins als 80 els hi queden 15 anys. 15 anys amb, són molts anys. En 15 anys d'una vida es poden fer infinitat de coses. Hi ha prou ofertes per les particularitats de cadascú? Amb diners, evidentment, sí, no?
Amb diners i sense, també. Eh? Jo crec que no. Amb diners, evidentment, sí. Quan més diners tens, més ofertes sí, tens. És a dir, correcte. Això... el que deia abans, de qualsevol edat, però la gent gran també, hi ha moltíssimes associacions, on es poden fer moltes coses, i la gent que realment té facilitat, entre cometes, a l'edat de 70 anys té menys mobilitat que els 15, però de mobilitat al barri, etc, hi ha moltíssima oferta en aquest sentit, i no només lúdica, com deia, sinó de participació en la vida democràtica i social d'aquest país.
Fem una parada d'un parell de minuts de publicitat i seguim parlant de la gent gran, possibilitats i expectatives.
Extra Radi.
L'aire vibra i les ones sonores arriben a l'orella. Algunes freqüències amplifiquen el conducte auditiu extern. El so arriba al timpà. El martell, l'enclusa i l'estrep vibren. El líquid que omple cargol també vibra. Els estímuls mecànics es transformen en estímuls elèctrics i viatgen a tota velocitat fins al cervell.
Eureka. Dissabtes i diumenges, d'11 a 2, amb Mònica López.
Té, ha quedat guai, no?
Jo crec que cola.
Propostes com...
La ballarina Cecília Gómez enceta la trajectòria de la seva pròpia companyia amb l'espectacle Gaietana su Pasión, un homenatge a la figura de la duquesa d'Alba i a la seva gran afició pel ball flamenc. Un espectacle que la ballarina estructura a través de 7 actes amb els que reflecteixen les 7 passions de l'aristòcrata: el flamenc, la poesia, els cavalls, la Setmana Santa, els braus, la pintura i l'alegria. En aquest primer projecte, Cecília Gómez estarà envoltada per un extraordinari elenc de ballarins i músics. A més, compta amb el recolzament i la col·laboració especial d'Antonio Canales, Jesús Quintero, posant la veu als poemes de Pascual González i Diego Carrasco, Antonio Gallardo i José Jiménez, entre d'altres en la música i la lletra. Un espectacle pels amants del flamenc que podeu veure fins al proper diumenge 3 d'octubre al Teatre Coliseum de Barcelona, a la Gran Via de les Corts Catalanes, número 595.
Com ràdio. De 6 a 8 del matí, cada dissabte i diumenge, tota l'actualitat sobre la cultura popular, les festes i fires, els concerts, aplecs i diades castelleres.
I diumenge... especial Llegendes Catalanes i l'entrevista musical.
Amunt i avall, el magazín de la cultura popular de Com Ràdio.
Amb Pilar Mengol.
Extra Radi, amb Olga Vallejo.
My mother's a little high-strung. The fact is, you'd be working for me. She can say anything she likes, but she can't fire you.
I wouldn't be in your shoes if the sweet Lord Jesus come down and asked me himself.
I don't need you. I don't want you.
A l'Extra Radi estem escoltant com passen 2 minuts de 2:15 de la tarda aquest tràiler de Passejant a Miss Daisy, una de les poques pel·lícules on hi ha una persona gran que és la protagonista, no només una, però la Jessica Tandey va aconseguir l'Oscar per aquesta pel·lícula, una excepció en un moment en què la cirurgia estètica ens fa difícil veure arrugues a la pantalla. A l'Extra Radi estem parlant de gent gran, ho estem fent amb la Carme Porta, secretària de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania del Departament d'Acció Social, en Sebastià Santa Eugènia, cap del Servei de Geriatria i Cures Paliatives de Badalona, Serveis Assistencials, l'Albert Pereira, del Centre Geriàtric de Dia Barcelona 2, de Serveis Geriàtrics de Barcelona, i en Pep Rovira, de la botiga especialitzada La Gent Gran, Senior Sants. Si algú vol veure tot el que tenen, seniorsants.com. I, si et sembla, aprofitem, perquè ja has vingut aquí amb un tríptic que se l'estava mirant la Carme. Em sembla que portes alguna cosa, també.
Sí,
perquè recordem que l'objectiu és facilitar la vida a la gent.
Sí. Ah, ara veu com comença la sessió Tupperware, no?
Sí. Si vols, porto una bossa vermella, que sembla que ha d'anar al gimnàs o que ve del gimnàs, però no. A veure qui surt.
Té dues cosetes molt senzilles, amb les que no necessites molt poder econòmic, però poder-te facilitar la vida, que és, aviam, dos aparells que són un per obrir les llaunes de manella i un per treure el buit als pots, que normalment tothom acaba donant-li cops amb...
Els trucs, eh?
Sí, copets i tal, però el problema que pot haver és que facis una estella de vidre i no la vegis, i et vagi dins. Llavors són dos aparells que per 5 euros tens qualsevol dels dos. Això és una cosa que hi ha molta gent que el problema que té és comunicar-se amb la família. Comunicar-se amb la família per què? Perquè els telèfons tenen els números molt petits, trobar la memòria dins d'un telèfon... Dins d'un mòbil els resulta pràcticament impossible, però dins d'un telèfon de casa de vegades han d'apretar tres tecles per poder accedir a una memòria. És un accessori que es col·loca al costat del teu telèfon, perquè si una persona gran té un telèfon i li funciona, no li toquis. Vull dir, deixa-li aquell telèfon, no intentis ensenyar-li com funciona el comandament de la tele a un mòbil multimèdia, no. Vull dir, el que li funciona, deixa-li estar i afegeix-li coses.
I això és un aparell, això com si fos una llibreta?
Això ho col·loques al costat i són 12 tecles on tu programes 12 números de telèfon i col·loques les fotos del que vols. Per exemple, aquí et ve preparat amb alarma, el metge, policia, taxi, pizza, informació i sis familiars. Però tu pots fer el que vulguis. O pots fer això, o el que té problemes visuals, i li col·loques un teclat al costat amb el que no tingui problemes i no necessiti dir... nena, marca'm el número de telèfon de la Marta, que vull parlar amb ella. Llavors, seguim. Un problema de la gent gran també és aixecar-se al dematí i arribar a l'hora.
Un problema de tothom.
No, però...
de
la gent gran i de la gent jove amb problemes auditius. És un rellotge d'un tamany considerable que, a més, porta un aparell que el col·loques a sota del coixí i quan sona el despertador et vibra. Que la gent diu, bueno, això ho pot fer amb el mòbil. Dic, sí, dic, el problema és que pugui aprendre a programar el mòbil perquè es desperti en aquella hora i amb vibrador. Uh-huh. Llavors, més cosetes. Té, per espais lúdics com els casals. Un aguantar cartes i cartes amb els números grans.
Tot i que ara estàveu dient que això dels casals, que hi ha moltes altres coses, informàtica... És que aquí aquests dos minuts de publicitat els han aprofitat a fons, han fet una gran xerrada. I això?
Això és un esprai que és... un dels llocs més perillosos de casa és el quarto de bany. Dins del quarto de bany, la dutxa o la banyera. Això és un esprai... abans de fer un acte de fe i creure'm que això funcionava, ho vaig provar a casa meva, ho vaig posar a la banyera... que jo el problema que tinc a casa són dos hipoteques amb cames que tenien 2 i 3 anys, i banyar-los els dos alhora era molt complicat, perquè ni estores, ni pingüinos, ni dofins enganxats al terra i seguien relliscant. I llavors això, fas una aplicació, fa una capa protectora màgica, perquè no es veu, i la banyera deixa de relliscar. Llavors evites un gran problema que poden tenir a l'entrar i sortir de la banyera o mentre estan a dins rentant-se. Aviam, a part d'això, que seria... algo que tu li pots posar amb els teus pares sense que ho vegin, i els hi estàs... perquè hi ha molta gent que no, jo no necessito res. Llavors, els hi col·loques això i la banyera fa una superfície que és, aviam, que és completament sense...
Hi ha algun que producte no que sigui l'estrella, que saps aquell que és que sempre té més sortida?
Aviam, n'hi ha un... que precisament no l'he portat, com acostuma a passar. No sé,
però si ens expliques, en fem prou, eh?
Sí, no, és un aparell que serveix per posar-se als mitjons. És l'article més venut. El que passa és que és un article que fa tants anys que... Jo no l'ofereixo.
És un clàssic. Sí,
vull dir, ve la gent a dir-me vull allò per posar-se als mitjons. Vull dir, no he d'intentar vendre'l ni explicar-lo, perquè ve la gent i diu, sí, no, perquè l'amiga tal
ho
té i va molt bé. Sí, no. Aviam, a nosaltres el que ens està funcionant molt bé a la botiga és el boca a boca, el tractar la gent de tu, allò que deien, que la gent gran no agrada que els hi... senyora, tal... No.
No els agrada.
I el que intentem és tenir molta proximitat amb els nostres clients.
Els de 30 anys tampoc ens agrada, que ens diguin senyora.
Sí. No, però amb ells encara és més... Escolta'm, no, entren, aviam, primer, què vols, tal, i quan entren la segona o tercera vegada, la meva germana la segona ja sap com es diuen. Jo quan entren 4 o 5 vegades, llavors me'n recordo tots els noms. I vull dir, quan entra el client, hola Carmeta, com estàs? Hola Lolita, com està el Lluís? Com... Intentem, aviam, no ser una gran família, no serem idíl·lics, però vull dir, sí conèixer els nostres clients, saber què necessiten i intentar oferir-los-hi, aviam, no deixem de ser un negoci. Vale, però intentem sempre oferir, si amb això som una miqueta tontos, si tenim un producte de 80 i un de 60, primer oferim no el més car, sinó el que nosaltres creiem que se li adaptarà millor.
Alguna vegada ha passat que ve algú, demana alguna cosa que encara no existeix i s'acaba creant? Perquè tot això és fruit d'unes necessitats...
No, que s'acaba creant... Jo crec que està tot inventat. De veritat, jo crec que està tot inventat. El problema és trobar-ho.
En Sebastià ho està dubtant. Què inventaries?
Hi ha molta cosa encara. Nosaltres ara estem participant en dos estudis europeus, des del servei, per visita i teleassistència, per videoconferència i amb monitorització de les persones autònomes a casa. Si tu tens una persona gran que viu sola, que té els fills, que viu fora de l'àmbit de la seva ciutat i que necessita poder tenir contacte amb el metge sense haver-se de desplaçar. Que si pateix una caiguda la puguis monitoritzar des del lloc del teu treball i pugui tenir una alarma que tu puguis visualitzar què li passa a aquesta persona. Són dos projectes europeus.
Jo parlava de producte a nivell...
Jo crec que queda molt, sobretot en el suport tant sanitari com social en l'àmbit domiciliari. Jo crec que el futur està en això. Són articles molt interessants que permeten la vida autònoma de les persones en l'àmbit domiciliari i que poden ajudar els cuidadors que cuiden a persones grans amb nivells de dependència elevats que puguin continuar estant a casa, que és el millor per a les persones grans, no? I després que el metge es pugui ser proper. I això jo crec que és el futur en les tecnologies de telecomunicacions. Sí, que el metge, el geriatre, el pugui ser el metge de capçalera d'aquest malalt gran que viu a casa amb la família.
Deies que...
Perdó, de tota manera jo penso que una mica l'evolució també i les demandes de la gent gran és el que acaba creant la necessitat. És a dir, moltes vegades, fa 20 anys hi havia demandes, o sigui, no hi havia la majoria de demandes que actualment tenim, no? En base a la dependència, etcètera, etcètera, perquè l'esperança de vida no era tan llarga, la qualitat de vida era una altra, etcètera, etcètera. Aquest conviure en família extensa també cobria moltes necessitats que no es creaven a viure en solitud o separat de la família. I llavors, jo crec que també moltes de les demandes que avui tenim en forma de necessitats, fa 20 anys no les teníem, però no perquè no existís, diguem, la necessitat real, sinó perquè es cobrien d'una altra manera, no? I que a mesura que anem aprofundint en aquestes necessitats, perquè algunes sí que són noves, precisament en base a que l'alta dependència ens està arribant en forma de gent gran també, perquè l'esperança de vida cada vegada és més alta, però que això, diem, no deixa de ser una novetat de la darrera dècada, no? Com aquell que diu, dels darrers 20 anys, on ha millorat la qualitat de vida i, evidentment, ens trobem també amb un estat del benestar que ha pogut assumir una sèrie de demandes ciutadanes a les quals s'ha donat resposta, no? Llavors, jo crec que tot va en base també a aquestes demandes.
No, és totalment cert. En els darrers 30 anys les estructures familiars han canviat tan radicalment, no? Tan radicalment, que és totalment diferent el perfil de la persona gran i les demandes que fa, no? Fa 30 anys tenia tot el suport del nucli familiar quan una persona gran era dependent o malalta a domicili i podia tenir algú que el cuidés a casa, però ara això pràcticament és inviable. Per un nucli familiar en el que treballen les dues persones, el matrimoni, i té el pare gran malalt a domicili, no?
Si tenen el pare gran malalt a domicili, sempre acaba entrant una persona externa a la família, almenys per lo que ens trobem nosaltres a la botiga, que almenys unes hores, o aviam, també hi ha associacions de voluntariat de gent gran per cuidar gent gran. I algunes, no tantes, de gent jove per anar dues hores a llegir-li un llibre...
Voluntariat,
parles. Sí, parlo de voluntariat, vull dir, no parlo de... Vull dir, són gent gran que... Aviam, n'hi ha una SANS, una associació que es dedica, doncs, a enviar gent a casa de gent més gran, perquè tots són voluntaris i gairebé tots són o jubilats o no treballen. I van a casa de gent gran, doncs, a treure-la a passejar dues hores o baixar-lo, o perquè... I sempre valoren si és per comunitat de la família, no hi van. Si és per necessitat de la família, sí que hi van. Perquè si tu tens el pare a casa, però et resulta un engorro treure-la a passejar perquè no calla, no et vindran a ajudar-te. Intenten ajudar sempre a qui més ho necessita.
Ja hem d'anar acabant, però dèiem, aquesta esperança de vida augmenta. El 2025 a Espanya hi haurà gairebé 2,5 milions de persones entre 80 i 90 anys. Normalment s'ingressa a les residències geriàtriques cap a aquesta edat. Ara només el 14% dels octogenaris estan atesos a un geriàtric. D'aquí a 15 anys hi haurà prou residències geriàtriques, prou espais perquè la gent que ho necessiti vagi.
Sí.
Molt rotund.
I ens ho podrem pagar?
Jo crec que sí.
Que optimista que és.
Sí, jo crec que sí, perquè, aviam, és que si no, malament. És a dir, avui dia, com ha dit abans la Carme, i pràcticament tots, els fills treballen, i les filles treballen, que fins ara havien estat, o fins fa uns anys havien estat les grans cuidadores. Llavors és que no hi ha una altra. I avui dia, fins i tot, i ens trobem que que parlo de les filles, que no hauria de ser només així, no? Però que no volen renunciar a la seva feina per cuidar del seu pare o de la seva mare o de qui sigui. Encara que el 100% del que guanyen a la seva feina sigui per pagar un centre de dia, una residència, un cuidador a domicili, no deixen la feina per aquesta qüestió. Llavors, a partir d'aquí, independentment de les possibilitats econòmiques que vindran marcades en un futur, perquè doncs per la pensió que penso que cobrarem...
Que optimista.
Jo penso que sí, jo penso que sí.
Ara ja ens diràs com ho faran.
Possibles pensions privades... i hi ha un actiu immobiliari brutal, és a dir, avui és raro la gent que no tingui el seu propi pis o la seva pròpia casa, la immensa majoria ho tenen, és a dir, i a partir d'aquí, bueno, hi ha estructures o, com dir-ho, productes bancaris, no? Com per exemple podria ser la hipoteca inversa o altres tipus de préstecs que ara estan començant a sortir i que poden ser alternatives i complements.
Amb això dels productes bancaris, nosaltres ens trobem cada vegada algun dels articles de la botiga, un llit o un silló per a lavar-se, algun producte que sigui molt car per una pensió de 200 i alguna cosa euros, clients nostres a partir dels 65-70 anys no els hi donen ni 2.000 euros a pagar en 6 mesos. Pel risc de...
Si avalen en el seu pis, jo crec que sí.
No, clar, però que et trobes que has de posar en una compte que estigui amb la filla i llavors sí que et donen aquells... Que els bancs... Aviam, que els bancs no... Els bancs sí que són negoci, aquests no perden corpus.
No, però de tota manera, a banda dels temes, diem, de l'àmbit privat, jo crec que hem fet en els darrers anys, hem fet un avanç espectacular a nivell legislatiu que difícilment tirarà enrere. Estem parlant de la llei de serveis socials, que dona accés universal a la ciutadania una sèrie de serveis i que, a més, ha creat una cartera de serveis, alguns dels quals són de copagament, però són d'accés universal, cosa que fins fa 2 anys, diem, els serveis socials eren assistencials únicament, no? Per tant, això tira endavant. La llei de suport a l'autonomia personal, de l'autonomia personal i suport a la dependència, doncs també ha creat una sèrie de serveis, una sèrie de recursos i una sèrie de prestacions que ajuda precisament a que tot això sigui així i anar avançant. És a dir, ens hem dotat d'una sèrie de drets ciutadans que està creant precisament les bases per a aquest futur. En els darrers 4 anys hem augmentat 9.000 places residencials del Departament d'Acció Social i Ciutadania, per exemple.
Sí.
Això ens vol dir que estem fent una evolució, estem fent una evolució ràpida cap a l'estat del benestar. El que passa que en un moment de crisi econòmica que tenim, diem, que tenim perill de recessió en aquests drets, una certa regressió, clar, tenim por i no veiem molt magre el futur, però les bases legislatives hi són i es tracta de desenvolupar-les. No?
Sembla que podem ser optimistes. Carme Porta, del Departament d'Acció Social i Ciutadania, Albert Pereira, del Servei Geriàtics de Barcelona, Sebastià Santa Eugènia, de Badalona, Serveis Assistencials, i Pep Rovira, de Senior Sants. Moltes gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies.